Directe a l'Alcaldia, el programa de Ràdio Balaguer que repassa l'actualitat de la ciutat i que compta amb la presència als estudis de l'alcalde de Balaguer, el senyor Jordi Ignasi Vidal. Directe a l'Alcaldia, un espai en què els oients també poden fer les seves consultes mitjançant el telèfon 973 44 52 00 o l'adreça de correu electrònic directe@radiobalaguer.cat. Directe a l'Alcaldia, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimecres, dia 15 de desembre, una nova edició, la darrera d'aquest any 2021, del programa Directe a la Paeria, un espai en què, com és habitual, ens acompanya als estudis de Ràdio Balaguer el paent cap de la capital de la Noguera, el Jordi Ignasi Vidal. Molt bon dia, paent cap, i gràcies, com sempre, per ser aquí.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Tenim avui molts temes damunt la taula, però intentarem repassar-los tots, però com sempre fem, darrerament doncs comencem parlant de la pandèmia a nivell de dades, com està la ciutat de Balaguer, i després doncs també parlarem de les vacunacions ja que es comencen a administrar als nens d'entre 5 i 11 anys. Pel que fa a dades, quina és la situació dia d'avui?
Doncs depèn. Si ens mirem les dades a nivell del número d'infectats, malament. Si ens mirem les dades a nivell de número d'hospitalitzats, bé. És a dir, per sort, tindré uns nivells tan alts de la gent d'aquí de la ciutat que portem les dues dosis, doncs permet, en certa manera, que amb uns números que en condicions normals, això fa un any, malauradament, tindríem 3 o 4 balaguerins a la UCI i 30 o 40 hospitalitzats, doncs ara pràcticament hi ha molt poca gent, diguem-ne, que estigui afectat amb tan grau. Majoritàriament la gent estem protegits i, per tant, representa que, malgrat que els números són dolents des d'aquest punt de vista, sí que es demostra que tenim un grau de protecció prou gran com per que això ens afecti en menor mesura, no? Per tant, el que han dit sempre, és a dir, la voluntat no només per autoprotegir-te, sinó també per protegir el conjunt de la societat, ha de ser que ens anem a prendre les dosis quan ens toquen. Ara s'està plantejant la tercera dosi als majors de 60 i començar a fer els de 5 a 11 i també s'està plantejant ja que els de 50 a 59 també puguin començar a ser cridats i, per tant, el que hem de fer és començar aquesta lluita, diguem-ne, una altra vegada, perquè a l'hora de veritat els efectes estan comprovadíssims, perquè si mirem ara, si comparem dades del nivell d'infecció que tenim ara amb el que teníem fa un any, igual estem més alts ara i tot, i en canvi fa un any era un drama, no? La quantitat de gent que tenies hospitalitzada, la quantitat de gent que teníem sintomatologia greu, que estaven tot tancat, diguem-ne, pensem que fins i tot hi ha hagut un centre geriàtic d'aquí de Balaguer que va tindre un brot, no ha passat absolutament res, no hi ha hagut cap mena de persona ni hospitalitzada ni res, tots portaven la tercera dosi, han estat protegits perfectament i, per tant, representem, s'ha hagut de prendre igualment totes les mesures, però ha permès, en certa manera, poder passar aquesta situació doncs, amb unes condicions que no són les que no són les que teníem, no? I, per tant, jo crec que això és el que demostra més fefaentment, no? Les proves empíriques de dir, hosti, pues, i com és que ara, si n'hi ha molts, hi ha pocs hospitalitzats? Doncs perquè la immensa majoria de la gent pues, ens han vacunat. I, per tant, tenim un grau de protecció que ens permet o passar-ho molt fluixet, quasi sense donar-me'n, o passar-ho com un constipat, o passar-ho com una grip, però passar-ho sempre d'una forma molt més lleugera del que està passant fa escassament un any.
I aquí a Balaguer, Paé, com ens comentaves fa 15 dies, les vacunacions es continuen fent al cap de Balaguer, al centre d'atenció primària, tant aquesta tercera dosi pels majors de 60 anys, com ara també la vacuna que s'administrarà als nens i nenes d'entre 5 i 11 anys. Ahir comentàvem, perquè així doncs, ho anunciava el Departament de Salut, doncs que la Regió Sanitària de Lleida també es vacunarà als nens i nenes a l'Espai Mercat de Tàrrega i a Fira de Mollerussa, també a l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, però aquí a Balaguer no es parla bé de cap espai per això, perquè pel que ens comentaves l'altre dia, perquè es continuen fent les vacunacions al centre d'atenció primària, no?
L'àrea bàsica de Balaguer ha considerat que ho podia fer, té unes instal·lacions magnífiques, ha considerat que ho podia fer allí mateix, i això ja ho he parlat jo amb el departament, jo crec que a nivell de A nivell de comunicació, és una errada del departament, no? Perquè realment donen els llocs nous com a notícia, que està bé que sigui una notícia els llocs nous, però pot donar la sensació que llavors a la ciutat de Balaguer no s'està fent res, no? I en realitat a la ciutat de Balaguer s'assumeix directament des de l'àrea bàsica de salut, és a dir, truquen des d'allí i ho fas al CAP 2, és a dir, ho fas directament allà a l'àrea bàsica i, en canvi, representa que vist com fins i tot el propi departament, ja no dic pas als mitjans de comunicació, però el propi departament dona les notícies, clar, dona les notícies dels llocs que obre, no? Donant la sensació que llavors hi ha llocs que no se n'obre, però no se n'obre no vol dir que no se'n faci. Per tant, en tot cas, jo crec que la notícia hauria de ser més àmplia, dir, doncs aquí s'obre lloc, s'obre lloc, s'obre lloc, i a tal lloc i tal altre lloc ho assumeixen directament des de l'àrea bàsica de salut i, per tant, representa que si tu vas mirant les estadístiques veuràs com van augmentant el número de, el percentatge de gent que va prenent les diverses dosis i això és una demostració fefaent, diguem-ne, que la gent s'està vacunant a l'àrea bàsica de salut, per tant, aquí al CAP, no? I jo sigo pensant que a nivell comunicatiu caldria ser més explícit dient doncs els llocs nous són aquests i els llocs on no en cal un de nou perquè ja tenim unes instal·lacions bones doncs també com si l'obrissin, no? Com si fessin de dir i aquí ho farem, allí, i ja està, perquè si no ja dic, dona a vegades una miqueta de desconcert, no? Perquè hi ha gent que diu així ara me n'hauré d'anar a Mollerussa o a Tàrrega o a Lleida, no em pot vacunar a Balaguer? I no, no, sí que pots, el que passa que la notícia, entre cometes, és els llocs nous, que és el que en principi està bé, no? Evidentment, que els mitjans de comunicació se'n facin referència, perquè al cap i a la fi, per exemple, en el cas de Lleida mateix, que durant tota la pandèmia fins ara ha sigut el pavelló en setembre i ara es canvia. Per tant, si no es digués que es canvia o que se'n fa un altre, doncs potser la gent no sabria ben bé on ha d'anar, no? Però en el cas de Balaguer trobo a faltar, diguem-ne, que la comunicació sigui exactament que realment l'àrea bàsica considera que ho pot assumir ella mateixa i, per tant, s'està fent tota aquesta tasca des de la pròpia àrea bàsica.
Molt bé, com sempre hem començat parlant de la pandèmia.
Perdona, en tot cas la demostració seria que en percentatges estem igual o superior a altres llocs. Si realment no tinguéssim punts efectius de vacunació aquí a la ciutat, doncs els altres llocs augmentarien i nosaltres no. Per tant, també és una prova de que s'està fent aquesta tasca i s'està ben fet. Vull dir, no em queixo de la tasca, considero que ho estan fent molt bé, però sí que comunicativament jo crec que et dona aquesta sensació, no? Com dir, hòstia, se me val que es queden darrere perquè no ho està fent i en realitat és que ho està fent tant o més bé que els altres, diguem-ne.
I amb unes instal·lacions que, com deies tu, doncs són
ben
òptimes, eh?
Sí.
Anem a altres qüestions. Paé, com està el tema de les treballadores de les llars d'infants municipals? L'altre dia llegíem a la premsa que se n'han acomiadat dues. No sé si ens confirmes aquest extrem o no.
No, està l'expedient, la voluntat és aquesta, però l'expedient encara està moient-se, vull dir, no són coses molt fàcils. Llavors, de les persones que...
La voluntat és aquesta, vols dir que...
Que dos no poden continuar perquè no hi ha, ja dic, en tindré professorat per 156 places i tindrem 79 al seu moment i 83 o 84 ara, no és justificable, diguem-ne, que puguis tindre, perquè no és un tacte d'un... O sigui, no és tacte de tindre... Diu, és que la qualitat del servei se'n ressentirà. No, la qualitat del servei és excel·lent i nosaltres donem educació i apostem per l'educació. No és una guarderia, és educació. Aquí tenim un sistema educatiu i donem educació. Una altra cosa és que clar, per tindre en una classe 7 professors no fas més bona classe, per entendre'ns. El cas de tindre és els que toca i aquest professorat sigui bo, no? I en aquest cas és el que tenim nosaltres. Tenim molt bon professorat, per tant, la qualitat no se n'ha de ressentir ni molt menys perquè simplement és mantenir la mateixa qualitat que tenim. I en aquest cas el que sí que s'ha fet, doncs hi ha una persona que està temporalment reubicada a la biblioteca, l'altra ja no va caldre perquè ja va estar tant temps negociant-se que ja representa, ja havia augmentat la taxa amb aquell centre i per tant representa que ja està fent classes i la persona aquesta que tenim a la biblioteca en pic s'obri el següent P0, que preveiem que serà entre mig gener, començament de febrer, com a molt tard, doncs es reincorporarà a les seves tasques. Això, aquest canvi el farem durant 2 anys a l'espera d'unes jubilacions definitives que hi ha al d'estiu del 23, de tal manera que ens quedaríem amb aquesta estructura i a partir de llavors, evidentment, la nova estructura que tinguéssim de fer, les persones noves que s'haguessin d'incorporar, doncs haurien de ser més versàtils, haurien de ser gent que agaféssim, diguem-ne, els moments en què tenim necessitat i no que, diguem-ne, estiguis pagant, diguem-ne, durant tot l'any perquè al final estiguin 3, 4, 5 mesos de treballant, no? Per tant, el que està aportant, diguem-ne, la paeria de Balaguer per alumne és la part més gran, és a dir, estem pagant molt per cada alumne i això s'ha de poder racionalitzar perquè si no no estaríem vigilant, diguem-ne, amb la despesa pública que cap i a la fi és via els impostos que paguem tota la ciutadania.
Per tant, entenc que aquestes dues persones que previsiblement es quedaran sense feina continuen encara actives a les llars d'infants, eh?
Sí.
Molt bé, Pai, anem a altres qüestions. Parlem ara d'obres. Heu tret a licitació, ahir ho explicàvem en els informatius de Ràdio Balaguer, heu tret a licitació ja les dues fases del projecte d'arranjament del carrer Barcelona, des del passeig de l'estació a la plaça de la Sardana fins al carrer Almatà. Ahir comentàvem amb tu mateix doncs, que aquesta és una obra important i també l'important és que bé, abans de finals d'any ja es pugui treure a licitació amb l'objectiu que l'any que ve, doncs, a principis d'any, puguin començar les obres, no ja?
Sí, en principi és la primera fase la que s'han pogut tirar endavant molt abans, però com vam dir, no tenia molt sentit, no? Perquè representa que havíem d'arribar fins al carrer Tarragona, encavalcar amb una segona part que podia guanyar perfectament una altra empresa. Molt fàcilment hagués coincidit el final d'una obra amb el començament de l'altra, per tant vam creure oportú de treure-ho conjuntament amb el benentès que enteníem que és la mateixa obra, no? I per tant traiem els dos projectes amb licitació conjunta, de tal manera que la persona o l'empresa que es quedi l'obra pues farà des de la plaça Sardana fins a la plaça Olivera, per tant des del passeig fins al carrer Matà.
El pressupost de licitació és de 535.000 euros, subvencionada una part per la Diputació de Lleida. Concreta, quina part és la...
Dos parts, ja, subvencionades.
Sí, de la primera i de la segona fase,
sí,
eh?
A cada projecte vam demanar subvenció...
Però del global, què és el que aportarà la paeria?
La paeria, em sembla que no arriba a 270 o 180.000 euros. Per tant, s'aprofita molt, diguem-ne, que amb aquesta nova... Diputació, doncs realment arriben diners i per tant s'aprofita això per poder fer amb uns diners mínims, diguem-ne, per part de la paeria de Balaguer, doncs poder fer obres prou importants aprofitant, diguem-ne, aquests finançaments que ens arriben des d'altres institucions.
Recordem una mica en què consistiran les obres, els treballs i també com quedarà tot el tema dels dos sentits de circulació, el tema dels aparcaments...
Bé, doncs en principi es mantindrà de moment la doble circulació i el que es farà és s'eliminarà un dels carrils d'aparcament amb el benentès que des d'un punt de vista de mobilitat el que necessitem és unes voreres més amples per complir, perquè al final quan tu fas un carrer, diguem-ne, d'aquestos amples, la mida de la vorera ja te la marquen legalment, diguem-ne, quina és la mínima que ha de ser per assegurar que pugui passar, en aquest cas, cadira de rodes o cotxets de canalla, etcètera, etcètera. Per tant, representa que des d'aquest punt de vista quedaran doncs, dos voreres molt amples, molt humanitzades, evidentment amb arbres i per doble circulació de moment i aparcament en un costat.
Des d'algun grup de l'oposició es va demanar també en el seu dia l'habilitació d'un carril bici. Això us ho plantegeu o no?
A curt termini no, de moment hem de fer això i per fer un carril bici que vagi a fer només aquests metres no té sentit. Això s'ha de preparar per quan la xarxa pugui fer-se i tingui sentit. Per tant, aquí el que es tracta és de poder tirar endavant de moment aquesta part, diguem-ne, el tindreu arranjat i que sàpigues que tal com fas l'obra, en el moment en què la ciutat decideixi que es pot fer un carril bicicleta, doncs se pugui fer perfectament, però clar, ara no sé
un
si...
Un carril bicicleta i també doncs, habilitar aquest tram de carrer en un sol sentit de circulació?
seria llavors la situació, no? Hauria de passar a ser una sola direcció i el tenir una sola direcció permetria poder fer el carrer bicicleta. Com hem dit moltes vegades, malauradament Balaguer no té unes grans avingudes on puguis tu tindre espais, diguem-ne, no? De fet, sempre que ficaràs qualsevol cosa, sigui per persones, sigui per bicicletes, serà en detriment, evidentment, del cotxe, no? Perquè no hi ha més, és a dir, l'espai és el que hi ha, no? Tenim allò, el carrer Agut de Barcelona, per dir una cosa, no? Que hi ha un serpat de carrils i quan n'han tret 3 o 4 per fer que si bicicletes, voreres amples, taxi, bus i no sé quantes coses més, encara que en 3 o 4 més per passar. Clar, aquí és diferent, aquí tenim carrers pues, que no són tan grans com per a que puguin, amb una vorera ample, pugui conviure, diguem-ne, un carril bicicleta, per tant, has de preparar-ho perquè en el moment en què, que segur que arribarà el moment que la ciutat apostarem per això, perquè és que és cap on hem d'anar, doncs ho tinguis com a preparat ara, fer un tramet d'uns metres que comença en lloc i acaba en lloc. Home, més aviat jo crec que si tindres coses preparades i en el moment en què diguis que ho vols fer, aleshores sí que serà el moment per poder tirar-ho endavant.
Avancen al ritme previst, Paen, les obres de la Llar d'Infants dels Puiginel·lis i les de la placeta de Sant Domènec, són dues obres que, recordem, estan en actiu aquí a la ciutat. Avancen al ritme previst?
Sí, la plaça Sant Domènec està al ritme previst, diguem-ne, i la plaça entre Puiginel·lis i Gaspar de Portolà està pràcticament acabada, vull dir, és probable que la setmana que ve ja estigui enllistida, només estàvem pendents d'una visita d'obres per a poder fer les últimes signatures de papers, per tant, com a plaça, diguem-ne, està acabada l'obra, però clar, cal donar el vistiplau abans d'obrir, perquè clar, representa que mentre està tancat és responsabilitat de l'empresa, etc, i és després que fas com la sessió de l'obra, entre cometes, no? L'obra acabada i aleshores s'hi signa com tal. Passa tu, per tant, confio que si no hi ha cap cosa rara, la setmana que ve ja puguem fins i tot inaugurar-la, amb el benentès que, quan dic cap cosa rara, és que aquesta setmana havien tingut a l'empresa algun cas
de
Covid i estaven pendents d'uns PCRs, per tant, teòricament, ara mentre estic aquí, teòricament haurien de tenir una reunió que em faltarà saber si l'han pogut fer o no. Sortiu, preguntaré a veure si han pogut vindre perquè estaven pendents d'uns resultats d'uns PCRs. Però, bueno, en principi, dic, l'obra estava pràcticament acabada. Era més que res que calia fer l'última visita, el vistiplau, mirar els serveis, diguem-ne, que hi pogués haver, que no hi hagués hagut cap cosa, diguem-ne, imprevista que no s'hagués vist. Per tant, fer l'última revisió per part dels tècnics de la casa. I et dic, això, teòricament, ha de ser mentre estem parlant tu i jo, però no en tinc la certesa perquè ens havien de comentar si tenien la possibilitat de vindre per això, en funció del resultat que haguessin tingut d'un PCR, perquè ningú som indemnes, diguem-ne, a la pandèmia. Va sortint per tot arreu, diguem-ne, aquest bitxo.
Aquesta era una obra necessària, reclamada sí, també, sí, sí. I amb la qual doncs, podem dir que s'ha canviat la cara d'aquella zona, d'aquell parc-plaça.
Jo crec que agradarà molt perquè, a més, l'espai que recordem, si ara tu mateixa recordessis l'espai, és un espai petit, és un espai, no? I s'hi ha tret molt suc, s'ha tret les llums, s'han ficat en un altre lloc, s'ha arrencat algun arbre que també, diguem-ne, prenia molt espai i no portava, diguem-ne, l'ombra que necessites. Per tant, vull dir, s'ha repensat tota la plaça i jo crec que han quedat dos espais diferenciats, un més, si tu vols, per Puiginel·li i P3, P4, P5, diguem-ne, de Gaspar, i l'altre espai més per primària, tot i que ja saps que després la canalla es dividís com bonament poc, i com sempre passa en tots els parcs, has de demanar que els pares, mares o els tutors no deixin la canalla, diguem-ne, a les seues, que és quan hi pot haver alguna coseta, sinó que has d'anar controlant la teva canalla, cosa normal, però hi ha espais allí per tot hi ha alguna cosa bastant original, no? Que volem veure l'èxit que pot tindre la conxoneta aquesta.
Ho vas exacte, ara t'anava a preguntar per això, si instal·larà, o s'ha instal·lat, vaja,
està instal·lada, sí.
Vas dir que era una de les novetats, no, també?
Sí,
i que...
Bueno, faltarà veure pues, el que agradi, el seguiment, evidentment és una cosa d'una sola persona, per tant no et pots ficar allí, no és una conxoneta aquestes grans que pots trobar-te a les firetes, diguem-ne, de la Festa Major, sinó que és un lloc munius, no? Monús, d'una persona sola, allà saltant, i bueno, jo crec que agradarà, i això és el que hem de... hem de buscar, no?, que realment la canalla s'ho passi prou bé i seguir arranjant els parcs de la ciutat, perquè tenim un patrimoni enorme de parcs i jo crec que hem de seguir arranjant-los, i encara en queden, eh? Encara en queden per arranjar, però bé, ja els que vas deixant pues, fan prou goig, a mi.
Sant Domènec, també deies el ritme previst, també sí, canviarà sí, una sí, mica sí. La imatge d'aquella placeta. Pel que fa a la Creu de Terme, sabem si s'acabarà tocant o no,
no
al final?
No, això ho hem anat deixant cap al final, perquè ara estem... Ara el que era molt important és poder fer tota la feina de l'enreixat aquest amb les pedres, perquè al final estem en una època en què a la que vades els ferros pugen i per tant no vadem, tinguem-ho tot, fem la barana, fem tot el que toca, que sabem que ho podem fer els preus d'ara, i després si hem de fer alguna coseta més ja la farem. De fet, ara ja es pot intuir, diguem-ne, l'aparença que tindrà tot plegat, perquè si mirem la paret que hi ha sota allà de la residència, ja es pot veure, diguem-ne, com
allà la pedra,
com
ja,
queda,
sí.
I bé, aquella és pedra de riu, és pedra del riu del costat, per tant, és una manera, diguem-ne, de construir que jo crec que lliga molt el patrimoni amb la natura, i bé, jo crec que agradarà i serà pues, un espai més, diguem-ne, de la ciutat per gaudir-lo.
Molt bé, i per acabar ja amb el tema d'obres, s'han adjudicat ja formalment els treballs de la revegetació de l'Avinguda dels Països Catalans, i també estem pendents, ens deies tu l'altre dia, estàvem pendents que les empreses adjudicatàries presentessin tota la documentació. En aquest cas també parlem de l'arranjament del soterrani i planta baixa del Molí de l'Esquerra, on s'hi vol fer un albert juvenil.
En principi, la de la revisitació ja està en marxa, i a l'altre ens faltava dos petits detalls, un que ens han de portar a l'assegurança, que simplement no l'havien dut. En principi, és una empresa que ja fins i tot ha treballat per nosaltres indirectament altres vegades, per tant, segur que la té, és un tràmit simplement de portar-lo, i per altra banda tenim que havíem de fer el nomenament de la direcció tècnica de l'obra, no? I per tant, en pic que estigui jo, doncs ja es començarà a fer.
El tema de la gossera, com està? Ens deies l'últim dia que estàveu pendents sí. De l'increment dels materials, no?, que s'han d'utilitzar per acabar l'obra.
De fet, mentre som aquí, teòricament, ja et dic, em falta saber per allò que t'he dit d'un PCR pendent que hi havia per part de l'empresa, no? Però teòricament estan parlant-ne, a veure si es pot arribar amb alguna mena de conclusió respecte a la possibilitat de tirar endavant o no. Recordem que nosaltres tenim unes limitacions legals, lògiques, que és que quan nosaltres hem atorgat amb algú, aquest algú ha guanyat perquè ha fet un més bon preu, clar, fins a quin punt seria lògic, diguem-ne, si no està molt justificat, perquè realment pues, el mercat global de tot s'ha disparat, fins a quin punt seria lògic que aquesta empresa s'ho quedés a un preu més alt, no? Perquè un preu més alt potser hagués guanyat un altre, no? Per tant, és un expedient que s'ha fet amb molta cura, molt, molt bé, i s'ha de comprovar que realment no ella, sinó qualsevol empresa que anés a buscar aquests materials, es trobaria amb aquest augment, i això és el que hem de poder comprovar nosaltres d'un punt de vista administratiu, tècnic i administratiu, perquè vull dir, al final l'expedient ha de quedar clar que si en aquest cas, per dir una cosa, s'hagués augmentat un 15% el preu global per un augment dels materials, clar, això potser hagués fet que aquesta empresa no fos la que hagués guanyat, sinó una altra. Per tant, ens hem d'assegurar que aquests preus que ha portat siguin uns preus que realment són els que dia i avui hi ha al mercat, no? És a dir, que realment tots sabem, ara mateix nosaltres hi havia alguna altra feina que necessitàvem fer i no trobem unes tipologies de fustes concretes, no hi ha cap empresa que ens pugui subministrar. El mercat està desassistit de certs materials i, per tant, sabem que hi ha pues, els ferros, que hi ha materials que han pujat moltíssim i, per tant, pot ser justificat, diguem-ne, la pretensió de l'empresa, però n'hem d'assegurar, diguem-ne, ben bé.
Molt bé, si no, s'hauria de tornar a fer un nou concurs, entenc, si aquesta empresa finalment no...
Sí, sí, bueno, i una modificació de crèdit, perquè representa que si s'hagués de traure un preu més alt, clar, caldria retocar el projecte, perquè si sortís el mateix preu, en principi hauria de suposar que quedaria desert, perquè si realment has comprovat que aquells preus a dia d'avui són inabastables, doncs hauries de fer una relicitació, però prèviament hauries de fer una modificació del projecte, aprovar el projecte amb aquest nou preu, I un cop aprovat el projecte amb aquest nou preu, aleshores treure la licitació, confiar que no siguessin pujant tan bojament, diguem, ni la majoria de preus, i per tant que aleshores se quedés algú i que aquest algú pogués tirar endavant.
Esteu pendents també de poder formalitzar, em sembla, d'aquí a poc el préstec, no?, que contempla el pressupost d'aquest exercici.
Sí, en condicions normals ja el
2.700.000 euros, ho dic bé,
En condicions normals ja el tindríem, perquè vam obrir divendres, però havien de vindre, abans vam presentar tres entitats, i va resultar que una va fer un sistema que no ens havíem trobat mai aquí a la ciutat, en cap dels... de les licitacions que han fet, i fins i tot dins de la pròpia mesa es va haver de fer la consulta legal, es va mirar la llei exactament què dia, i es tracta d'un sistema en dos fases, que se'n diuen, que la primera fase com la petició, i després tens 24 hores per penjar la resta de documentació. Per tant, vam donar per bones que n'hi havia dos, i l'altra hem hagut d'esperar a que ens puguin dir el què, i aquest què, per dir una cosa, arribarà el demà, dijous, que farem la mesa, i en principi se presenten dos sobres. El sobre 1 és on hi ha tota la documentació, com tal compleixes tot, i tens els poders per fer-ho, etc. I el sobre 2, que és on fas la teva proposta econòmica, però primer és d'obrir els 1. El no poder obrir l'1 d'una de les empreses, perquè ho va fer d'aquella manera, legal, vull dir, d'aquella manera, vull dir, de la manera que he explicat, d'aquella manera... de forma despectiva, ho va fer d'aquella manera legal, que en aquest cas no és habitual, aquí no ens hi hem trobat mai, doncs haurem de fer una altra mesa de contractació demà per poder mirar si acceptem aquest sobre 1 d'aquesta empresa, i aleshores podem obrir els sobres 2 i ho passarem, diguem-ne, a la part de tresoreria, que és on hauran de fer els informes de veure quina és de les tres propostes la que és més favorable per la institució, i aquella serà la que se li atorgarà, diguem-ne, el préstec.
Tot això que hem anat comentant fins ara, licitacions, meses de contractació, és possible gràcies a la figura de l'interventor o interventora. Entenc, doncs, que Balaguer compta en aquest cas amb una persona que està fent d'interventor o interventora. La pregunta és fins quan disposareu d'aquesta figura, Paé?
Nosaltres vam pactar...
I qui l'ha facilitat, finalment? La Diputació?
Diputació, Diputació. Sí. Diputació, ja pràcticament desesperadament ja va anar un convingués, diguem-li, perquè... la gent no se'n fa càrrec, és impossible, no pots fer res actualment. Hi havia abans moltes coses que s'havien fet posteriori, i per tant això hauria permès fer moltes feines i que a posteriori algú s'ho mirés, però és que ara moltes coses són prèvies i per tant se queden parades el mateix projecte de que parlàvem abans del cas Barcelona, és a dir, moltes coses aquestes, les mateixes adjudicacions, el mateix préstec, tot això. Vam haver d'ajornar la primera que teníem perquè no teníem intervenció del préstec i ajornar-la fins a poder tindre. Ara, per sort, tenim aquesta figura, una persona que ens permet, diguem-ne, tirar endavant tots els expedients més importants, no tota la tasca, perquè no és una persona que estigui al 100% per nosaltres, però sí que el tema nòmines, el tema pagament de factures, el tema fiscalització de subvencions, de projectes i altres coses, però se queden malauradament perquè no pots fer més, diguem-ne, no? I en principi, fins a mig gener ho tindrem solucionat, amb el benentès que si tot va bé, mig gener hauríem de tindre algú.
Perquè s'ha convocat un nou concurs,
Ja es va convocar fa molt temps, però, clar, necessites tots els dies legals, els 20 dies, que no s'acaben mai, i malgrat que no s'acaben mai, s'acabaven el diumenge, a l'acabar el diumenge, doncs, el dilluns, per tant, aquest dilluns passat, a les 12 de la nit s'acabava, i en aquella hora teníem
5
persones interessades, a veure si aquesta vegada, diguem-ne, es presenten tots els exàmens, perquè l'altra vegada teníem més, i en canvi els exàmens hi van anar menys de la meitat. Confiem que aquesta vegada vinguin i que realment algú pugui aprovar aquesta plaça i, per tant, tinguem coberta la intervenció, si més no, fins que algú altre de carrera vulgui vindre a ocupar la plaça o ni comencin a taure a nivell de l'Estat, que és una vergonya. Per dir que a nivell de Catalunya hi ha 1.200 vacants entre secretaria i intervenció. I no són figures, perquè la gent a vegades ja dic, si no has estat relacionat amb temes de l'administració, et pot donar la sensació que són... Bueno, és el secretari, és l'interventor, com si fos... M'explico? Allò, bueno, com si poguessis tirar, no?, sense una persona d'aquestes, però és que realment és que no... O sigui, Si algú és imprescindible, a nivell administratiu, són aquestes figures, perquè la resta, mira, faràs o no faràs això, faràs o no faràs allò, és a dir, si no tens bibliotecària no tindràs biblioteca, però la resta funcionarà. Però és que en aquest cas és tan la ròtula de tot plegat que si no hi tens algú, el que no tens és res. No tens biblioteca, no tens ràdio, no tens... M'explico, no tens res, no tens piscines, no tens res, que no pots fer pràcticament res, no? Per tant, aquesta és la magnitud de la tragèdia que ens ve a sobre, perquè, a més, moltíssima de la gent que actualment estan en places en alguns llocs són gent que passen dels 60, per tant, que a curt termini, molt probablement s'acabaran jubilant i, per tant, la magnitud de la tragèdia encara serà més gran. I, en aquest cas, pues, una miqueta recordar que nosaltres, tant la persona que teníem a intervenció com la persona que havíem preparat per poder ser la substituta d'intervenció, les dues se'n van anar a la Diputació. Clar, les entitats grans que segurament també paguen més, doncs el que fan és estirar, diguem, una miqueta el carro i bé, els de més també estirem i suposo que, sense voler, desvestirem algú de més avall i el drama continua fins que no busquem una manera en què puguin sortir les places suficients per poder garantir el funcionament de l'administració.
Molt bé, hem parlat d'obres durant una estona. Anem a altres temes de caire més social, en aquest cas, Paer. Ahir explicàvem en els informatius que des de la Paeria doncs, heu aturat més d'una vuitantena de desnonaments aquí a la ciutat. Bé, pràcticament 90, 88 concretament, aquest 2021. Tot i això, doncs, destacava el Paer Kevin Bruque ahir també en els informatius doncs, que la problemàtica s'agreuja cada dia més per la falta d'habitatge social. A nivell d'habitatge social, en quina situació està la ciutat de Balaguer, Paer?
Clar, és que aquí el problema no és l'habitatge social en si, sinó la rotació dins de l'habitatge social. És a dir, l'habitatge social, històricament, tenia una rotació alta, és a dir, la gent... quan se'n sortia mínimament de la situació en què estava, eren ells mateixos que buscaven una alternativa al mercat lliure i buscaven pues, uns pisos més grans o situats d'un altre lloc, etc etc. Per tant, hi havia una certa rotació. Clar, la crisi tan forta que vam tindre, el 7, 8, 9, i que es va allargar, i quan semblava que en sortíem va vindre la pandèmia, ha fet que la gent estigui agafat amb aquell lloguer i no te'l deixi. Per tant, a nivell... quantitatiu, no hi ha hagut mai en la història tant lloguer social a Balaguer com avui, i en canvi el nivell de necessitat no ha baixat amb la mateixa proporció, perquè en condicions normals, ja dic, quan hi havia molt menys, hi havia més rotació, per dir una cosa, i ara no hi ha massa rotació, és a dir, ara pràcticament, si malauradament algú es mor, per dir una cosa, pot deixar un habitatge lliure, però és que si no, la gent no l'allibera, diguem-ne, perquè no s'atreveix, diguem-ne, a anar al mercat lliure, perquè potser si ara té alguna feina, potser tampoc està temps complert, o potser també està en unes condicions més precàries de sous, per tant, no s'atreveixen a fer altres passos que es feien històricament, i per tant representa que, malgrat tindre més que mai, nosaltres ara mateix, per exemple, aquest mes hem signat 3 pisos més de retracte. Vale, un al carrer Girona, un al carrer Fleming i altre al carrer Santana. Val? Per tant, seguim augmentant el nostre parc, no? Però és que també hi ha pisos que es queden a l'agència, no? Per tant, també l'Agència d'Habitatge de Catalunya també augmenta el seu parc, no? I simultàniament nosaltres estem arreglant des d'aquí de la plaça Ollepinell i des de l'agència estan fent els equivalls de la banqueta, és a dir, s'està ficant més pis que mai, però, clar, al no haver-hi la rotació suficient representa que les mancances hi són, no? I en el cas del Centre Històric de Balaguer, les mancances són molt, 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 molt grans des del punt de vista que molta gent va acabar sent propietària en unes condicions en què segurament les entitats bancàries es van excedir a l'hora de donar préstecs i, per tant, al final han acabat en mans d'unes persones que per la seva capacitat econòmica no poden afrontar els manteniments, no? I, per tant, hi ha un envelliment, diguem-ne, del parc immobiliari que normalment pues, els que hi visquien sempre podien arreglar la teulada de tant en tant, etcètera, etcètera, i ara moltes vegades te trobes que quan comença a haver-hi goteres, si no ho arregles aquí al centre històric i pel tipus de construcció que hi ha, doncs al final la casa doncs va perdent i arriba un moment que acaba no sent habitable, no? I per tant aquestes situacions ens estem també trobant i bé, cal buscar cal buscar solucions, diguem-ne, que siguin, per una banda, evidentment, el generar ocupació, perquè la gent pugui treballar i pugui, en aquest cas, sortir d'aquest cercle viciós i sortir-se'n, diguem-ne, per ell mateix. Per altra banda, tindre més habitatges i després pues, intentar buscar maneres d'arranjar, diguem-ne, aquesta part del centre històric que se va poder
fer. De fet, hi ha una partida, perdona, el pressupost d'enguany per arranjar habitatges aquí a la ciutat.
Sí, ja fa anys que li tenim i no són partides petites, però vull dir, clar, perquè pensa que, per exemple, aquests que t'estic dient que ens hem quedat de retracte, clar, segurament si se l'hagués quedat una persona física, doncs un demà s'hi fica a viure. Clar, no som una administració i no podem tindre depèn de què, no? I per tant has de fer com a mínim la revisió elèctrica i canviar el cablejat i tot això. Per tant, sempre t'hagués un pis i te'l pots quedar per retracte a preus de ganga, per dir-ho d'una manera, però és que després 5 o 6 mil euros sempre acabes havent-los de ficar per poder fer l'arranjament i deixar-los en condicions.
Molt bé, Pai. Estem immersos en la primera fase de presentació de propostes, en aquest cas dels pressupostos participatius d'aquest 2021. Uh-huh. No sé si a dia d'avui teniu dades de com està anant aquesta presentació de propostes per part de la ciutadania, si més no parlar que es poden fer de forma presencial en diferents punts que heu habilitat, en diferents equipaments de la ciutat, també alguna uh-huh. residència geriàtrica, i després doncs, també de forma telemàtica i també a través de la bústia ciutadana, una bústia, per cert, que des de l'àrea de afers socials i de participació de la ciutadania doncs valoren de forma molt positiva, no només pel tema aquest dels pressupostos participatius, és un canal a través del qual doncs es pot fer aquesta presentació de propostes, de projectes, però també doncs és un canal on la ciutadania expressa o manifesta a la paeria qualsevol problemàtica que hi pugui haver per la ciutat, i em sembla que hem fet un balanç força positiu de com està funcionant des que es va posar en marxa.
Sí, perquè a l'hora de la veritat necessites tindre maneres de relacionar-te de forma fàcil amb la ciutadania, no? I és cert que a vegades amb un Balaguer que ens coneixem la majoria, pues hi ha gent que pel carrer te diu que faig alguna cosa o que faig alguna altra. Jo sempre els dic, fantàstic que m'ho diguis, però si veus que estic en un enterrament, per entendre'ns, pues no tinc el cap per això, no? Per tant, vull dir, hi ha maneres, diguem-ne, més efectives, no? I una d'elles és la... Tothom té mòbils intel·ligents avui, pràcticament, per tant, a nivell de la bústia ciutadana entres i pots ficar la ubicació, pots ficar una imatge, pots ficar el que sigui, llavors és una manera molt més fàcil, diguem-ne, per la ciutadania, perquè anar a fer una instància, una demanar hora, o ara treballes, o ara tens feina, o... Per tant, és més complicat, per tant, és un canal, diguem-ne, obert, que l'utilitzem també, en aquest cas, per agafar propostes de pressupostos participatius i augmentant més, diguem-ne, la part no virtual, per dir una cosa, perquè sí que el que vam veure a nivell de les edats mitjanes de participació, doncs que, bueno, que hi havia sectors que no és que no tinguin interès en la ciutat, sinó que segurament se'ls fa més difícil de poder participar. Per tant, fem aquesta aposta enguany, que a més, entre cometes, ens hem atrevit a tirar-ho endavant directament, ja sense el suport d'empresa externa, que vam dir que la necessitàvem per poder agafar el fil, no? I saber-ne, diguem-ne, del tema, i ara estem tirant endavant i doncs, molt satisfets. El que sí que és veritat és que sempre se n'ha d'aprendre, sempre s'han de fer explicacions, no sempre són malgrat que la partida pressupostària està per l'any següent, els processos administratius són lents, i llavors, per exemple, ara que estem parlant dels primers participatius, tenim el tema de la revegetació de Països Catalans, que en principi està i els primers participatius. I en canvi ho fem ara, si recordeu el seu moment.
Correcte,
havia de ser l'hivern anterior.
Del 2019, pressupostos participatius del 19.
No vam trobar les mides aquelles d'arbres, se va haver de quedar desert perquè no hi eren. Per tant, quan vam fer tot el nou procediment, ja ens trobàvem que feia bon temps i no era època de plantar. Per tant, doncs esperem el següent hivern. Per tant, sí que és cert, com ara, per exemple, dels de l'any passat, dels 20, doncs ja dels 4 que van guanyar, 2 ja estan per fer de forma imminent, que són el tema dels papers i el tema de les pavimentacions, i n'hi ha 2 més que el projecte està pràcticament acabat, que és la pista poliesportiva i les plaques solars a damunt del pavelló Impacte, no? I aquests estan pràcticament els projectes acabats, però clar, de quan se diu sí, cal fer tot l'estudi, tot el projecte, perquè aquí el que aprovem al seu moment són idees i potencialitat d'idees. Sí que hi ha un projecte bàsic, entre cometes, per saber què val, etcètera, etcètera, i pugui ser provat per la ciutadania, però després tot això necessita pues, els seus projectes, els seus permisos, les seues feines tècniques, diguem-ne, per poder tirar endavant. Per tant, molt satisfets, i quan ja fas la roda vol dir que s'aniran fent, i uns pues, tardaran menys perquè són més fàcils de gestionar, i altres pues, són una mica més complicats de gestionar, i per tant tardaràs més mesos a poder fer tota la tramitació que et permet al final tirar endavant el projecte.
Molt bé, Pai, anem acabant ja el programa. Ho fem amb dos apunts. El primer d'ells, parlar d'aquest ple extraordinari que hi haurà aquest proper divendres, en què es nomenarà fill adoptiu el Lluís Cortés, entrenador de futbol i exentrenador, en aquest cas, del Barça femení de futbol. Explica'ns una mica bé com serà l'acte i una mica el per què s'ha decidit doncs, nomenar fill adoptiu Lluís Cortés. I per què adoptiu, amb algú li pot sobtar. Per exemple, sempre es parlem, o parlem del balaguerí Lluís Cortés.
Perquè és balaguerí. El que passa és que, clar, que hem de ser curosos amb els temes administratius, clar, des d'un punt de vista formal, malgrat que la família per les dues bandes són balaguerins, doncs visqui en aquell moment a Lleida, va néixer a Lleida i va viure uns anys a Lleida, poquets, però bueno, representa que abans és lleidatà des d'aquest punt de vista, per tant, ja és un balaguerí i molt fem encara més nostre fent-lo fill adoptiu, per tant, la figura seria fill adoptiu, tot i que sembla... De fet, ho vam començar pensant que seria predilecte.
Fill predilecte, no? Sí.
Però al final serà adoptiu, no passa res. És el mateix, el reconeixement. En aquest cas tenim la sort de disposar d'una persona que ara està amb temes esportius a Ucraïna i vam haver de buscar un dia que sapiguéssim que voltés per aquí i que pues, va arribar al cel esportiu, no, guanyant un triplet en futbol femení. Per tant, a més, li donem tota la importància al futbol femení. Ell és amb el que s'ha especialitzat, amb el futbol femení. Per tant, tot i que pugui semblar que donés el premi a un home, perquè l'entrenador és un home, diguem-ne, però sí que és cert que és un reconeixement indirectament també a l'esport femení, no? Que no només des de l'esport masculí es pot assolir reptes, i en aquest cas, pues mira, el Barça és el primer equip del món, diguem-ne, que té un triplet en futbol masculí i en futbol femení. Per tant, representa que és un orgull com a país, diguem-ne, que puguis tindre en aquest cas un futbol femení, i més ara que Barcelona està amb aquelles veritats, no? de considerar que el futbol era masclista. Hi ha actituds dins del futbol que és masclista, com n'hi pot haver dins de qualsevol activitat humana, malauradament. Però vull dir, de per si, el futbol pot ser tan masculí com femení. Sí que és cert que segurament, si escoltes a vegades emissores de ràdio estatals, bueno, diguem-ne, caspegen molt a nivell dels adjectius que s'utilitzen, i valentia i gallardia i ombria i coses d'aquestes, però bueno, deixem a part aquestes tonteries. A la veritat, el futbol, com s'ha vist perfectament amb el futbol femení, és un esport igual de ben jugat, diguem-ne, que l'altre, amb la mateixa emoció, amb la mateixa, i per tant, com que estem per tota la inclusió dins de l'esport, que tothom n'hi pugui fer, evidentment les dones s'ha de favorir, diguem-ne, l'esport femení, i pues, una manera de reconèixer, pues, si tu tens la sort de disposar d'un entrenador que és d'aquí de la ciutat, que ha portat al màxim nivell un equip femení, i ara se'n va a nous reptes, dels quals desitgem molta sort, a Ucraïna, doncs bé, aquesta és la raó principal, no? Perquè realment, és que un triplet no havia aconseguit mai ningú, per tant no es tracta de dir, oh, bueno, és que això qualsevol, no, això no passa cada dia, vull dir, el que tardarem potser tornar a veure, no un triplet d'aquí, sinó un triplet d'algú, amb qualsevol dels futbols, però un femení, vull dir, esperarem a veure quan tardem, no?, a tindre una cosa que és, per tant, jo crec que el fet de poder ser entrenador i portar a l'èlit més gran, diguem-ne, un equip, doncs jo crec que és un reconeixement que cal fer-ho, i si és a més un esport femení, doncs encara ens omple més d'orgull.
Un ple extraordinari aquest proper divendres a les 8 del vespre, com és habitual.
A les 8 aquí a la sala d'actes, sí.
Molt bé. I anem acabant ja, ara sí, parlant de les festes de Nadal. Parlarem breument del programa d'actes previstos, de tot el que ja s'està succeint aquí a la ciutat, però abans demanar-te si a causa de la pandèmia o d'aquest increment de casos de Covid-19 hi ha algun canvi d'última hora que tingueu previst. Ahir explicàvem, per exemple, que l'Ajuntament de Térmens ha decidit suspendre la celebració de la Revetlla de Cap d'Any. També han tancat durant una setmana la llar de jubilats. No sé si hi ha algun canvi d'última hora pel que fa doncs, a tota la programació d'actes, cosmolúdic, cosmocasal, cavalcada de Reis, tot el que pugui anar esdevenint aquests propers dies,
No, de fet, el primer que ens vindria, que seria el Cagasoca, no ens ha de veure afectats perquè el teatre és molt gran, complim totes les distàncies, es fan amb mascareta, per tant no hi ha d'haver cap mena de problema. Després ens vindrà el concert de Sant Esteve, que també ens passa el mateix, és una activitat cultural, amb mascareta, per tant animo tothom a l'any del centenari de l'Orfeó a poder anar a sentir el aquest cas és el diumenge a la tarda, el dia de Sant Esteve, el concert de l'Orfeó. Després hi ha dos actes que en principi, de moment, entenc que amb el temps potser seran més massius, no seran tan massius encara, com són el dels Carboners i el de les Llamineres, que és una aposta nova, jo entenc que anirà més i que agradarà i que vindrà per, no només per quedar-se, sinó per créixer més com a acte lúdico-festiu. I començarà el mateix 27 el Cosmo Casal al matí, per tant són les activitats que cadascú anirà dins del seu grup Bombolla fent unes certes activitats, i l'avantatge que té tindré a la tarda obert com a cosmolúdic és que no tenim un cosmolúdic com era el Parc de Nadal històricament, en què hi havia molta barreja, sinó que com que tens amb activitats concretes, amb espais concrets, amb tallers, etc, de moment entenem que això es pot fer anar perfectament, i com fas els petits espectacles que fas, doncs també representa que la gent està allí amb mascareta mirant l'espectacle com si estigués en un teatre més petit. Per tant, entenem que això es pot tirar endavant, i evidentment encara hi ha temps per la cavalcada de Reis, però esperarem...
Que no sé si ens pots avançar alguna cosa més del que...
Serà molt xula.
Del que sabem, que no sabem gran cosa encara,
És que, clar, és una nit màgica, i llavors les nits màgiques t'has de deixar emportar per la màgia de la pròpia nit, no? Sí. Quan ho saps tot, ja és diferent, no?
Però bé, tard o d'hora ho acabareu revelant, no?
Sí, el dia 5 al vespre.
Si més no, perquè la ciutadania pugui anar a rebre els Reis allà
sí,
on arribin.
Sí, el circuit, sí, evidentment, el circuit i tot això, sí. Però et dic, això esperem una miqueta més acabar de concretar.
Sabem ja, però, on arribaran o...?
Les propostes les tenim. Però clar...
Ja veig que
estem...
no desvetllaràs res.
No, però és que estem una mica pendents, perquè confiem que el nivell de vacunació que tenim és suficient com perquè, malgrat els nivells altíssims que tenim, la cosa no vagi a més.
Per tant, en principi es manté aquesta cavalcada presencial.
Per tant, sembla que és presencial, però clar, vull veure, falta un mes quasi, no?
Sí,
per tant, si d'aquí 15 dies ens trobéssim que això... s'ha capgirat, que ve l'Omicron, i jo què sé, clar, això és que és tan canviable que dius, bé, nosaltres ho fem amb tota la il·lusió, amb opció A, opció B, opció C. Val? Confio que sigui la A, no?, i que puguem gaudir-ho. Al final, per molt bonic que fos el Reis l'any passat via telemàtica, home, l'any anterior sortint de Sant Domènec, doncs fem molt més goig, diguem-ne, passant per tot el Pere Tercer, ple de gent, i el Sereno, i l'Estel, i, bueno, va semblar que era això, no?, el que volem viure, no?, i el que volem és que participi la gent, que s'ho senti seu, i que és una festa de ciutat, i que ens hem d'acostumar una miqueta, que no es tracta que a veure què m'organitzen, sinó a veure amb què col·laboro, no?, a veure que, com entre tots tirem endavant la societat, i aquest jo crec que és un canvi, diguem-ne, de mentalitat que cal aconseguir, evidentment.
Doncs molt bé, posem el punt i final al programa d'avui, el darrer, com dèiem abans, a l'inici d'aquest 2021, no sé si vols aprofitar doncs també aquesta antena, l'antena de Ràdio Balaguer, per desitjar doncs bones festes als balaguerins i balaguerines i una bona entrada d'any i tot això. Doncs, que...
Sí, evidentment, tots els grans desitjos, que passem un bon dia de Nadal, un bon Sant Esteve, que la sort ens cagui moltíssimes coses, que comencem bé l'any, que els Reis ens siguin, evidentment, propicis, aquests segur que ho seran molt més que els altres, Per tant, el que necessitem és poder tindre il·lusió per tirar endavant. Al final, les societats se mantenen també per la il·lusió de tirar les coses endavant i hem de confiar que aquest 22, que a més serem capital de la Sardana, recordem que el 21 hem estat capital del bàsquet i ens falta només l'últim acte, diguem-ne, que serà el mes de gener, que serà el que donarà la cloenda a la capitalitat del bàsquet. I bé, som una ciutat mitjana dins de Catalunya amb unes ganes de tirar endavant increïbles i per això la gent hem d'estar il·lusionats, d'agafar com el lloc on volem viure i fer els nostres somnis la ciutat i ajudar entre tots a que realment la ciutat mateixa ens ajudi a tots a poder arribar als objectius marcats. No? Som un territori que crec que, bueno, que moltes vegades ens falta aquest puntet d'autoestima, no? Perquè hi ha gent que no hi ha mar, no hi ha neu, ho tenim tot a prop, i els que estan al mar estan lluny de la neu, estan a la neu estan lluny del mar, i els que viuen a la ciutat no veuen les muntanyes, i aquí tens de tot una mica, per tant, estàs, vamos, no devia ser molt lluny d'aquí, el paradís de la meva.
Pai, abans de posar el punt i final, una ciutat, ara parlaves de Balaguer, una ciutat que imaginem, segur, estem segurs, vaja, que el proper diumenge tornarà a ser solidària amb la Marató de TV3, no n'havíem parlat, sí. Si més no, abans d'acabar, recordar que aquest diumenge doncs, es fan també aquí a la ciutat diversos actes a motiu de la Marató de TV3, entre altres qüestions per recaptar fons, també per conscienciar la ciutadania de la importància, en aquest cas, aquest any, vaja, de ser conscients de la importància de la salut mental, no? De la qual també tant se n'ha parlat, no, aquest any o aquest any i mig, pràcticament ja aviat dos de pandèmia.
De vegades aquestes coses que es fan cada any, si no t'ho pares a pensar, perden sentit, no? I dius, hòstia, la Marató, el que està fent una cadena pública d'aconseguir mobilitzar tot el país per buscar fons per la investigació, etcètera, etcètera, en si ja és per felicitar, diguem-ne, els impulsors de dir, hòstia, xiquets, és que déu-n'hi-do, no?, el que hem pogut tirar endavant entre tots, no? I, a més, moltes vegades té la sensibilitat de traure temes concrets, no? I en aquest cas jo crec que és molt valent el tirar endavant la part aquesta, no?, de la salut mental, una salut mental moltes vegades mal entesa i fins i tot pot ser mal utilitzada per depèn de qui, per tant, vull dir, jo crec que hem de taure de sobre, diguem-ne, tots aquests prejudicis que podem tenir, que demanar ajuda no et fa més feble. Hi ha hagut casos durant els últims anys, per exemple, que no menys s'amagava més, no? Però jo sé, a recordar la Montse Venturós, l'alcaldessa de Berga, que va arribar un moment que va haver de deixar-ho per una problemàtica aquestes. Si recordeu, una tenista japonesa també va tindre un problema així, la Goina Simon Bales, la gimnasta nord-americana. Sí. Per tant, sembla que el puguem manifestar que s'ha arribat a un moment personal crític, ja sigui per estrès, ja sigui per altres coses, que abans tothom s'ho havia d'amagar com una certa debilitat, diguem-ne, home, doncs, no passa res. Tots tenim, diguem-ne, a nivell de salut física, doncs, de tant en tant, algun encontronàs d'aquestes, diguem-ne, però sí que és veritat que a nivell de salut mental sembla que les havies de, no?, de com d'amagar, no? I jo crec que, bueno, doncs és, com a societat anem avançant en moltes coses i amb el tema de salut mental també hem de poder avançar, hem de poder saber que hi ha aquesta problemàtica, que hi ha gent que té aquests problemes, que moltes vegades són temporals, són passatgers, però són problemes. I jo crec que si podem seguir les activitats per recollir fons i, a més, podem seguir els programes que faran, diguem-ne, tant a TV3 com a les ràdios i mirar totes les informacions, aprendrem molt i aprendrem també a no estigmatitzar, no? Que és un tema que, per exemple, amb els mitjans de comunicació passàvem moltes vegades, que hi ha hagut molt llibre d'estil, no?, de com no dir certes coses, perquè per falta de coneixement, de vegades, coses, per exemple, que poden ser petits brots, acaben sent com una malaltia fixa, etcètera, etcètera. Per tant, de la manera que som curosos amb tot, doncs amb aquest tema també hem de ser. Estic convençut que la manera de parlar i d'admetre-ho, passada la Marató, serà diferent i com a societat crec que ho necessitem.
Segur que sí. Doncs posem ara sí el punt i final al directe a la Paeria d'avui, com dèiem abans, el darrer d'aquest 2021. Gràcies, Pai en Cap, desitjar-te també des de Ràdio Balaguer unes bones festes a tu, als teus i també doncs, a tota la ciutadania que ens pugui estar escoltant. Gràcies, doncs, i bon dia.
Moltes gràcies i bon Nadal i bon any a tothom.